Cadena Ser. 100 años de radio.
Hoy por hoy Maestrat, con Cristian Gómez.
I bé, comencem l'Hoy por Hoy d'avui, dilluns, carregat d'actualitat. I bé, avui tenim el gust de tindre els nostres estudis, pues, per una banda, tenim a Guillem Alsina, del PSPB de Vinaròs. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I per altra banda, també, pues, tenim a Juan José Borràs, també, del regidor del PSPB. Bon dia, què tal?
Hola, bon dia, Cristian.
Pues bé, gràcies, no?, als dos, a vostès per vindre el dia d'avui. I bé, portem i fiquem damunt la taula el tema d'actualitat, un tema que bueno, va ser gratament pues, per a aquesta cadena que es poguera aprovar, no?, este projecte, però m'agradaria que ens poguereu explicar, no?, des del PSPB com va ser fer aquest projecte. I aquests dies hem vist, no?, que pues, diverses persones parlaven pues, de quatre rotondes, de tres rotondes, de cinc. Expliqueu-me un poquet.
Sí, la veritat que escoltant el que han estat les declaracions públiques dels actuals governants, la veritat que sembla mentida que estiguen al lloc de responsabilitat que tenen. Nosaltres, la història comença quan ja en la legislatura anterior, sense per part del Ministeri, se'ns proposa el que és la cessió de la carretera en un simple asfaltat, perquè això ja portava en l'època de Juan Bautista Juan, que ja havien arribat a un acord, que només se reasfaltava el que era tot el tram de carretera i que se recepcionava per part de l'Ajuntament. Nosaltres, quan vam entrar l'equip progressista a l'Ajuntament de Vinaròs el 2015, ja en tot moment vam dir que no ens valia una simple cessió amb un asfaltat, perquè creiem que el fet de la reversió de la carretera de més de 13 quilòmetres, crec que recordar que entre els enllaços estem parlant d'algo més de 13,5 quilòmetres que rebrà el que és l'Ajuntament de Vinaròs en aquesta antiga nacional i el tram de connexió de la 232 i de la 238 fins a la nova variant de la 340, estàvem parlant de que el que és el simple manteniment gairebé superàvem els 600.000 euros, crec recordar, de manteniment anual. Llavors, que era una autèntica barbaritat. A partir d'aquí, nosaltres vam començar a treballar, vam mantindre diverses reunions a la demarcació de carreteres de València, explicant que nosaltres, com a Ajuntament, no podíem acceptar aquesta cessió en un fet que ens supondria després el que és una simple instal·lació d'una rotonda, una construcció d'una rotonda, encara afectava més a les arques municipals, i per tant van començar aquestes negociacions i fins a arribar a la concreció, no?, que es va donar aquest passat divendres, quan el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va anunciar que aprovava l'expedient d'informació pública i per tant el que era el projecte del traçat d'humanització de la travessia d'aquesta de la Nacional 340A. Per tant, estem davant d'una notícia que crec que ho comentava el divendres passat amb Juan José, no?, que estàvem amb Artemi, el nostre diputat que va venir a fer la roda de premsa, que és una de les notícies que després del passeig marítim penso que serà una de les obres que canviarà més i li donarà encara un altre, se pot dir, un altre punt de vista, no?, a tot el que és l'ordenació que té actualment la ciutat de Vinaròs, perquè ens permetrà créixer més enllà de lo que és aquesta barrera física que tenim avui en dia amb l'antiga Nacional 340, on és molt complicat rebre un simple permís per a construir qualsevol nave, qualsevol indústria, qualsevol negoci, una vivenda, arreglar-se una parcel·la. La veritat que tens que fer tràmits en carreteres i es fan eternos, però hi ha expedients que nosaltres vam començar en negocis i en activitats que es fan a la Nacional 340 actualment, i avui en dia s'han obert i encara falta aquest encara permís, no?, aquest expedient de carreteres. Llavors estem parlant d'anys per a que la gent pugui implantar-se a la Nacional 340 a fer qualsevol activitat. Per tant, això desapareixerà, li donarà un altre impuls, també guanyarem moltíssim en seguretat, perquè que ja definitivament són tres rotondes les que se construiran en el tram. Des d'un anirà al polígon del Mediterrani, i el Carrefour, que la veritat que és la principal, no? La que guanyarem en més seguretat a lo que és la via nacional 340, perquè tot el que són les entrades de les ambulàncies, l'entrada a la pista d'atletisme, als instituts, la veritat que fa falta aquesta rotonda, ja històricament també ja demandada per tots els usuaris d'aquella zona. Després tindrem una altra a la zona de Capçades, a l'encreuament on està la Guàrdia Civil, i l'altra anirà a l'Avinguda Barcelona, que servirà per fer una entrada digna al nostre municipi quan vens de la part nord. I entre aquestes tres rotondes, entre el que serà l'Avinguda Barcelona i el portal del Mediterrani, sí que van 3,6 quilòmetres de bulevard, en carril bicicleta, en voreres, amb arbrat, totalment il·luminada, passos de peatons. Quedarà una via gairebé urbana per a guanyar seguretat, per a baixar la velocitat dels vehicles, en aquest cas de tots els vehicles i vehicles pesats que puguen circular per la zona. I després, a banda, tot el que són fora de les rotondes, entre Avinguda Barcelona cap a Sol de Riu i de lo que és el portal de Mediterrani fins a Aigualiba, anirà totalment asfaltat, un asfaltat nou, i així mateix lo que són les travessies de connexió de la 232 i la 238 fins a arribar a la Nacional 349. Per tant, estem parlant d'una gran inversió per part del Ministeri de 7,5 milions d'euros que aportarà, més que aquí el que vam dir nosaltres a la roda de premsa, no? Que hi ha que sumar-li en aquests gairebé 13 milions que va costar també el que és la reordenació, la remodelació de la Nacional 238, la carretera Ulldecona, que també ha estat històricament demandada no només per nosaltres, sinó també per tot el sud de Catalunya, Ulldecona, Alcanar, que la gent que puja o baixa, en este cas, per a treballar al polígon industrial de Planes Altes, o que la gent ve a comprar Vinaròs i també ve a viure i en este cas a comprar o a treballar, per tant era una de les carreteres que també ha estat històricament demandades i que en aquesta legislatura també s'ha fet efectiva aquesta inversió. Estem parlant que només en aquestes carreteres hem aconseguit importar, no? O en aquest cas, una inversió per part directa del Ministeri de més de 20 milions d'euros només en el que són les carreteres de l'Estat. Per tant, crec que aquesta feina, nosaltres sempre ho diem, no? Orgullosíssims de que un equip de govern haver pogut mobilitzar aquests 20 milions per a remodelar i per a invertir en la nostra ciutat en dues carreteres estratègiques com són la 238 i la antiga Nacional 340.
Si em permetiu, m'agradaria fer-los una pregunta a vostès i algo que sempre pues, m'he preguntat, no sé com és o com pot reaccionar vostès quan heu fet un projecte i a lo millor ho inauguraran unes altres persones.
No es tracta d'inaugurar, nosaltres ens va passar exactament el mateix. Quan tu entres com a equip de govern, nosaltres vam fer el canvi al 2015, va estar l'alcalde Enric Pla al capdavant, nosaltres sí que estàvem en coalició amb, en aquest cas, en Tots Som Vinaròs, i després nosaltres al 2019 vam agafar projectes que es van redactar en l'època d'Enric. Al final, la política municipal ben entesa no es tracta de qui inaugura l'obra, sinó es tracta de que al final, de quan tu te jubiles políticament, tingues la consciència tranquil·la de que has treballat i has aportat pel teu poble sense intentar posar pals a les rodes per a beneficiar a una sigla o una altra. Nosaltres, com dic, estem molt orgullosos de que el Partit Socialista, tant a nivell local com a nivell estatal, hagi treballat i s'hagi implicat per aconseguir aquestes inversions per al nostre municipi, i de la mateixa manera que ara estem a l'oposició i sent conscients que el govern d'Espanya està, en este cas, capitanejat, no?, pel Partit Socialista i pel nostre secretari general Pedro Sánchez, la nostra feina com a equip de, en este cas, de l'oposició, com a principal partit de l'oposició, és continuar anant a Madrid, no a menjar llagostins ni a beure vi, sinó a trucar a les portes de tots els ministeris, de tots els companys, i intentar reclamar totes aquestes inversions que puguen ser beneficiaris, no només per a Vinaròs, sinó per a tota la comarca, perquè nosaltres ens cansem, i ho puc dir obertament, de que cada vegada que tenim a un senador, a un diputat, a un membre del Partit Socialista en responsabilitats supramunicipals, sempre reclamem l'oblit, no? Que sempre reclamem per a aquesta comarca, que sembla que només es coneixen o ens coneixien per a ficar-nos projectes que, la veritat, tipus Castor, tipus aerogeneradors, que no eren de lo que és l'agrado de la gent, sinó que intentem portar inversions que siguin realment beneficioses, com aquestes de les dues carreteres, com van estar també tot el que és la reparació de la façana marítima amb els espigons nous al Fort i al Foraforat, totes les reparacions que van haure després de les pluges del Glòria i tots els desmolts que han patit, i al final la feina del governant que està l'Ajuntament en este cas crec que de tots els ajuntaments, i nosaltres això ho vam tindre clar des del primer dia, és viatjar en la maleta, no per assistir a fires, sinó per anar a trucar a portes del Ministeri, que et faiguin cas, i treballar i suar, bàsicament molestar moltíssim per a que des de Madrid sàpiguen on està Vinaròs i que els diners també tenen que vindre cap aquí.
Centramos un poquet en lo que és la notícia, no?, i en el projecte que vau redactar. Si Juan José Borràs, vostè ens pot explicar un poc, no?, perquè com bé comentàvem abans, estos dies de 5 rotondes, de 4, de 3, si ens pots explicar un poc.
Bé, perdó, gràcies, Cristian. Bueno, permetis-me que comencen una miqueta d'ironia. He de desmentir categòricament que des del portal del Mediterrani a l'Avinguda Barcelona hi haguen 4.000 quilòmetres, com va dir la senyora alcaldessa la setmana passada en aquests mateixos micròfons. Bueno, va. Però fora d'això, la segona reunió que vaig tenir amb la senyora Miralles com a regidor d'Urbanisme va ser per explicar-li aquest projecte. Com vaig veure que... o vaig entendre que no ho havia acabat d'entendre, posteriorment ho vaig tenir que explicar a dos membres del seu partit, un que ja no està i un altre que encara pertany al PDI. En tots els casos van aplaudir el projecte i prou evident és que al plenari del 21 de desembre de 2021 aquest es va aprovar per unanimitat. Bé, dir-li a la senyora alcaldessa que l'anterior projecte contemplava no 5, sinó 6 rotondes, una al centre comercial, Capçades, carretera d'Ulldecona, Duc de Vendôme, Saldonar i Ciutat Esportiva. Però el carril bici que separava dels carrils de circulació era senzillament una ratlla blanca i no es garantia l'adequació de tots els 13,5 quilòmetres que s'havien de cedir a l'Ajuntament. Exactament 10,2 quilòmetres des d'Aigualiba a Sol de Riu, 1,6 quilòmetres a la Nacional 332, perdó, i 1,7 a la 338. I això sí que hagués sigut un greu problema a mig llarg plaç en el manteniment. No oblidem que, tal com ha dit Guillem, estem parlant d'alrededor de 600.000 euros anuals. L'anterior equip de govern, a l'anterior legislatura, com els 6 primers mesos d'aquesta, abans de la moció de censura, vam tenir diverses reunions tant a Madrid, en el Ministeri, com amb la demarcació de carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana. I crec que és el moment d'agrair tant als tècnics de l'Ajuntament encapçalats per l'arquitecte Anna Arnau com als de la demarcació de carreteres encapçalats per Álvaro Cuadrado la seva implicació i el resultat d'aquest projecte. Però bueno, més enllà de tot això, anem a veure si centrem bé en què consisteix este projecte. Tenim que tindre en compte que actualment tenim una barrera, que és la Nacional 340, que impedeix la permeabilitat de la ciutat en la seva àrea oest. Damunt és una carretera que és perillosa, n'hi ha hagut accidents que per tots és sabut, probablement la zona més perillosa sigui l'entrada al centre comercial Portal del Mediterrani, però bueno, anem a veure. En primer lloc, es fa l'asfaltat de tota l'actuació, és a dir, s'asfalta des de Sol de Riu fins a Aigualiba, o des d'Aigualiba fins a Sol de Riu, si voleu entendre així. A més, s'asfalten els dos trams de connexió entre la Nacional 340A i la nova Nacional, mitjançant les carreteres Nacional 232 i 238. És a dir, al final s'asfalten totalment 13,5 quilòmetres. Això vol dir que el manteniment a curt i mig plaç està garantit, no hi haurà que fer inversions en este tram. Val. Es fan realment tres rotondes. Una primera al portal del Mediterrani, per tal com ha dit Guillem, perquè hi hagi un més bon accés tant a l'hospital com a la pista d'atletisme com al propi, centre comercial. Després se'n fa una al polígon industrial de les Capçades, que per cert, esta rotonda té la característica de que és pisable per tal de que les empreses que una d'elles sobretot, que té ubicació al portal, a les capçades, pugui traslladar els barcos en concret o les barques fins al moll sense tindre cap tipus de problema. I posteriorment se'n fa una altra a l'avinguda Barcelona. Val, són tres rotondes en comparació a sis de les que estàvem parlant en aquell projecte inicial. Vale, la nostra intenció era, i és, que, a veure, este projecte dignifica primer les dues entrades al poble, tant la sur com la nord. Per una altra part, es fa un projecte on des de la rotonda del portal del Mediterrani fins a l'avinguda de Barcelona, perdó, es fa una separació d'un metro trenta entre el que són els dos carrils de circulació de 2,85 metres cada un i els dos carrils, un carril bici i un carril de vianants. Es fa una separació d'un metro trenta arbrada e il·luminada, però no arbrada ficant-li uns cosiets i, no, i tal, no, perforant la superfície de la carretera i plantant els arbres directament a la terra perquè tinguin un creixement com és degut. Segurament una altra de les coses molt importants és que en tot aquest trajecte es fan 17 passos de peatons o de vianants que són sobrelevats per tal de reduir en lo possible la velocitat dels vehicles que puguen circular per allí. Bàsicament això seria el que és la descripció del projecte. Bueno, també hi ha dos cosetes que són l'il·luminat de la rotonda de la Nacional 232 a l'encreuament en la Nacional 340, i una cosa també molt important que se m'oblidava és que les vies de servei que actualment són de terra majoritàriament al costat de la Nacional també s'asfalten i també s'adequen a tota l'extensió des de l'avinguda de Barcelona fins al portal del Mediterrani. En definitiva, jo crec que avui en dia no me'n donem compte de la importància que pot tindre este projecte. Tal com ha dit Guillem també, probablement quan es va fer el passeig aquí en este poble, quan en l'alcaldia de Jordi Romeu i Javier Balada, no ningú, o sigui, tot el món va criticar moltíssim aquell projecte, era una cosa que... però avui en dia jo crec que és l'enveja de tota la comunitat i que ha obert definitivament la ciutat a la mar. Aquest projecte passarà una mica el mateix, és a dir, en este moment no som conscients de la importància que té, però generarà un àmbit molt amable i molt fàcil perquè la ciutat creixi cap a una zona, com és la zona oest, que és on pot tindre un creixement natural, donat que tant a la costa sur com a la costa nord doncs tenim una, diríem, saturació d'edificació. Bé, i ja per últim, sí, per cert, voldria recordar que l'única contrapartida que fica el Ministeri per a la realització d'aquest projecte és que s'hagin fet les expropiacions que fan falta per a fer el projecte. Hi ha en concret bàsicament quatre expropiacions, una de molt gran a la zona del portal del Mediterrani, molt gran, parlo d'aproximadament 900 metres, una altra més menuda a les capçades i dos de més menudes a l'avinguda Barcelona. Bé, jo he de dir que a dia d'avui no consta a cap expedient que s'hagi fet res més enllà de les converses que nosaltres, o jo en particular com a regidor d'urbanisme, vaig mantenir en una sèrie de propietaris per tal de es començar a esbrinar en quin mètode fem aquestes expropiacions. Nosaltres vam sortir el 29 de desembre i des d'aquell dia fins avui no consta cap expedient que s'hagi fet res per al tema de les expropiacions, i crec que és molt important perquè, repeteixo, és l'única contrapartida que demana el Ministeri per tal de fer aquestes obres.
Realment, si aquestes expropiacions no es fan a temps, el projecte no s'aduria endavant, no?
No, estic segur que els serveis tècnics estaran atents, perquè al final, com ha comentat Juan José, l'arquitecte tècnica i el que són els serveis tècnics, tot el seu equip està a sobre, la comunicació és molt fluida, en aquest cas en el Departament de Carreteres, i estic segur que no hi haurà cap mena de problema, però sí que és cert que crida l'atenció, no? Que agafes l'expedient i està de la mateixa manera que es va deixar el dia que a nosaltres es van fer fora. Per tant, sí que nosaltres estarem atents, però estic segur que no hi haurà cap problema, i si no, nosaltres a les comissions informatives ens encarregarem d'anar recordant aquests tràmits, perquè crec que no es pot deixar de perdre una inversió tan important com aquesta per desídia o per poc interès a l'hora d'intentar seguir el que són els expedients.
Realment és...
Ja que dir al fil d'això que... A veure, no dubto que se portaran endavant les expropiacions. De fet, hi havia una partida pressupostària al nostre pressupost, ja a l'actual, és a dir, no ho dudo. Però és important que es fique fil a l'agulla, perquè aquesta actuació, independentment de que és una aportació del govern central, també està supeditada a una subvenció que ve d'Europa per al propi govern central. És a dir, que també són llargs, però té uns plaços, val? I per tant el Ministeri molt probablement no iniciarà cap tipus d'actuació ni cap tipus de licitació en tant en quant no tingui les expropiacions fetes, val?
Sí, realment és una bona notícia, no? Perquè veiem molts de joves que tenen que creuar eixa nacional a peu per a poder anar als instituts, inclús a diferents cases que hi ha a l'altre costat, i és una inversió important, no?, per al poble de Vinaròs, i crec que podrem créixer cap a una altra zona.
Sí, algo que també al fil de lo que tu dius se m'ha oblidat dir, és que el carril bici, tot el carril bici que va des del portal del Mediterrani fins a l'avinguda Barcelona, quan arriba, per exemple, al pas subterrani de Joan 23, creua la carretera i enllaça en el carril bici que puja als instituts. O quan arriba a l'avinguda de Saragossa, creua la carretera també i enllaça en els dos carrils bici que pugen, un a l'institut i l'altre, diríem que més o menys a l'estació, va, per entendre-nos. I que al final, a l'avinguda Barcelona, este carril bici torna a creuar i enllaça en el carril lúdic esportiu, el famós carril lúdic esportiu, que se va fer a canvi d'una piscina, tot sigui dit de pas, vale? Igual mos hagués anat millor una piscina que un carril lúdic, però bueno, va. Entonces enllaça també, de manera que una persona, per dir algo, que baixa de l'ermita sense deixar el carril bici, pot anar fins al portal del Mediterrani sense tindre cap tipus de problema en la circulació, vale? Independentment de lo que he dit dels 17 passos de vianants, que evidentment propiciaran que la gent pugui transitar en una major seguretat.
Com bé dieu, l'altre dia pues, estava l'alcaldessa als nostres estudis i també dia i ens comentava, no, de la unidireccionalitat de la costa nord. Pues, si ens podeu comentar alguna cosa d'això per damunt.
Sí, nosaltres ho tenim i crec que ho hem demostrat, que tenim claríssim quina té que ser la mobilitat al nostre municipi i garantir sobretot la seguretat de bicicletes i vianants. Ho vam fer a la costa sud, que directament ens va costar una comissió d'investigació per part del Partit Popular, del PBI, que allò va ser, com sempre, no, focs d'artifici per acabar en res, que és el que actual i sempre està acostumbrat el senyor Amat i la senyora Miralles. Per tant, nosaltres ho tenim claríssim, el nostre projecte estava ben clar i ben definit, que una vegada tinguéssim aquest bolero fet, aquesta renovació de la Nacional 340 feta, ja era l'hora de començar a plantejar-se seriosament aquesta unidireccionalitat de lo que és la costa nord, però sempre sense oblidar que per a fer aquest pas, ja que millora moltíssim tot el que són les connexions existents des de la costa nord fins a el que és la Nacional 340. Per tant, un dels projectes del nostre full de ruta estava ben marcat i ben senyalitzat, però no sabem encara quin és el full de ruta de l'actual equip de govern, perquè ells van ser els que van prometre als veïns de la costa sud que una vegada arribarien a el que és el govern eliminarien la unidireccionalitat de la costa sud. Per ara no han fet cap moviment, suposo que no sé què deuen estar esperant, o serà una altra mentira a la que ja ens porten acostumats en aquests gairebé 3 mesos que porten al cap davant de l'Ajuntament, però sí que està clar que nosaltres en el moment que faiguin un pas per eliminar tot el que és aquesta idea que nosaltres portem, perquè al final estem parlant de que el que és la circulació Vinaròs té que anar, una vegada feta aquesta obra de la Nacional 340, té que anar en gran mesura direccionalitzada per esta gran via, perquè la gent pugui accedir a qualsevol lloc del nostre municipi, de la nostra ciutat, des de la Nacional 340, perquè serà una via ràpida, serà una via més ampla, més amable, i tot el que és la circulació interna hi ha que garantir sobretot la seguretat de vianants i, en aquest cas, usuaris de bicicleta, de patinets, que cada vegada en som més a la nostra ciutat, i per tant s'ha de posar encara molt més fàcil aquesta circulació per a tots aquests tipus de vehicles. Per tant, estem expectants a veure què passarà, sobretot el primer pas, que creiem que no tardarà molt en fer algun moviment, serà en la unidireccionalitat de la costa sud, però ja anunciem que nosaltres ens tindran al davant, farem tot el possible per a que aquesta aposta que va fer des de l'equip, en este cas de govern progressista de l'Ajuntament de Vinaròs, per canviar aquesta, implementar aquesta zona per a vianants, per a bicicletes, per a les famílies que surten a caminar en cap de setmana, o els usuaris de bicicletes que els veiem que a diari passen per aquesta zona, doncs intentarem que això es mantingui en el temps, i no només això, sinó que s'implementi també a la costa nord.
Per últim, i una pregunta que vaig fer a la passada entrevista a vostè, Guillem, en aquest cas li faig a vostè, que em poguera dir què esperem en quant a urbanisme, què podem esperar, no?, estos 3 anys que ens queden.
Bueno, jo, per la meva experiència al front de la regidoria durant 6 mesos, tinc que dir que la qüestió de l'urbanisme és una qüestió molt complicada. I és una qüestió molt complicada perquè estem treballant damunt d'un pla general d'ordenació urbana que es va aprovar el 2001, i que, encara que la gent no s'ho cregui, té 98 pais. És a dir, a tota l'extensió de la ciutat, la costa nord, costa sud, etc., hi ha 98 pais. La tramitació urbanística de tot aquest conglomerat de pais i de situacions és molt complicat. També he de dir una cosa, la regidoria d'urbanisme, també per pròpia experiència, crec que requereix d'una dedicació, no dic exclusiva en el sentit de dedicació exclusiva econòmica per part de l'Ajuntament, però requereix de moltes hores, de molt d'estar al costat dels tècnics, de molt d'estar atenent a la ciutadania, de molt d'estar veient els problemes reals del dia a dia, perquè, claro, sobretot el senyor Amat pareix que tingui una fixació en el tema dels pais i tal. Sí, el tema dels pais és un tema que hi haurà que afrontar, hi haurà que solventar, és complicat, és molt complicat. Però després els ciutadans cada dia tenen problemes en una llicència d'obres, en un solar que està per arreglar, en un carrer que està per asfaltar, en... I estos són realment els problemes de la ciutadania. L'altre és important, però no és el que més... Però, bueno, en fi, ells sabran com ho han de fer i, bueno, esperem que els surti bé. Respecte a el que parlàvem antes de la unidireccionalitat, ho vull enllaçar també en el tema de les rotondes. És a dir, en aquell projecte antic hi havia 3 rotondes ficades una miqueta perquè sí. Pues, a veure, no seré jo el que discutís que la de la Nacional 238 o la del Duc de Vendôme. Però després hi havia una rotonda al Saldonà. Al Saldonà, entre altres coses, quan puges la carretera arriba un moment que es fa estreta i només té una via. Per tant, hi haurà que solventar primer aquest accés des de la des de la carretera de la costa a la Nacional 340 per després decidir si hi ha que fer una rotonda o no. A lo millor resulta que al camí dels Ameradors fa més falta una rotonda. Si nosaltres, com a Ajuntament, tenim la titularitat de la zona, serem capaços de fer rotondes allà on siguen més necessàries mitjançant des de plans provincials de la Diputació, ajudes de la Generalitat, subvencions europees, etc. Però les farem o s'han de fer en el moment en què es veigui la seva necessitat. I una vegada els camins estos que accedeixen des de la carretera de la Costa Nord a la Nacional 340 s'hagin arreglat i s'hagin ficat en condicions.
Pues jo crec que fins aquí, no? Si teniu alguna qüestió més que vulgueu ultimar en estos minuts que ens queden.
No, en principi això, no? Que estem veient com lo que és l'activitat, en este cas, de l'equip de govern, sobretot, no? Una de les que jo personalment conec més al detall, perquè vaig ser regidor de l'àrea durant 4 anys, que és la d'obres i serveis, estem veient com hi ha un paràlisi, no? Perquè al final lo que és el dia a dia de la brigada municipal és el dia a dia, hi ha uns partes de treball, hi ha un cap de la brigada, hi ha un enginyer, hi ha tècnics que s'encarreguen de rebre lo que és les demandes de la ciutadania, però sí que trobem a faltar aquest pla de... aquest full de ruta, no? Aquest full de ruta que nosaltres sí que a base de renovar, en este cas, diversos carrers que van fer al nostre municipi, en una campanya d'asfaltatge brutal que van fer a nivell de camins rurals, i estem veient com no tenim cap notícia, no tenim cap seguretat de lo que se va fer, només veient com se poquet a poquet se li van llevant atribucions, en este cas el regidor d'obres i serveis, en els grans contractes, en el llumenat, en el de residus, el de neteja viària, platges. Ara resulta que tota la vida s'ha portat, o històricament s'ha portat, per part del regidor d'obres, i ara no es porta pel regidor d'obres, sinó que es porta pel regidor d'Hisenda, bueno, bàsicament per Lluís Gandia, i per tant no entenem quin paper se juga actualment per part del regidor d'obres, que ens està començant a mal acostumar, no? En fotos a les redes socials oficials de l'Ajuntament, que l'última va ser que havia podat un arbre i es va fer la foto baix d'una podatura d'un arbre. És que estem arribant a unes cotes d'absurds que no s'acaba d'entendre. Llavors sí que reclamem, no, en este cas des de l'oposició, que per favor una miqueta de serietat, que no se desmonte per desmuntar tota l'estructura que hi havia ja instaurada a l'Ajuntament, perquè només fa falta consultar els tècnics, perquè estic segur que es comentaran que funcionava la manera de treballar que nosaltres havíem implantat, i per tant sí que podem modificar, com no, no? Perquè això cada un que entra té la seva manera de treballar, la seva manera de fer les coses, però el buidar un departament tan important com el d'Obres i Serveis per deixar-lo per a que es vagi a fer fotos quan poden un arbre, la veritat que comença a fer llastimeta de veure, i de veure una estructura tan important com s'havia organitzat dins del departament d'Obres i Serveis, en què s'està quedant només per a fer fotos d'arbres, de voreres i de substituint ara ja, que és el colmo, quan se fa mal a la brigada, se substituís una baixa i també se tenen que fer la foto una persona que substituís la baixa. Ja és que estem arribant unes cotes de... que em perdoneixen, però de ridícul, ja, que és una cosa increïble.
M'agradaria, per últim, també preguntar-vos pel tema 8 de març, no? Hem vist que ese 8 de març algunes persones de l'equip de govern no van assistir a lo que és la lectura del manifest.
No, al final està clar, no? Ho teníem clar qui no anava a assistir a la lectura del manifest, perquè tampoc es van afegir a tot el que era la declaració institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, però el que sí que ens va, en este cas, disgustar és que a l'hora de llegir el manifest es intentarà blanquejar per part del partit de Vinos Independent i per part de la seva regidora, en este cas de Serveis Socials, de Marcela Barbé, que va posar com que tota la corporació estava d'acord en aquest manifest, i no era real. No està d'acord tot el que és la corporació, perquè Vox ho va deixar ben clar, que no estava d'acord en aquesta declaració institucional, i per tant no entenem la voluntat també d'intentar blanquejar en aquest sentit els seus socis de govern, que ho sabem tots qui són, ho sabem tots quines polítiques implementen, i per tant, per molts esforços que faiguen a l'hora de tapar les seves vergonyes i les vergonyes dels seus socis de govern, aquí estan, i cada vegada, quan tinguin l'ocasió, ficaran la poteta per implementar tot el que és la seva manera de fer política. Però el més preocupant ja no va ser el que és la lectura del manifest de a les 12 del migdia, sinó és la falta d'assistència de ningú representant municipal. Ningú dels 11 regidors de l'equip de govern va assistir a la concentració de les 7 de la tarda organitzada pels diferents col·lectius feministes de la ciutat i de la comarca. Per tant, és lo remarcable. Aquí van assistir moltíssima gent del poble, moltíssima gent, però es va trobar a faltar algun representant per a donar suport a aquesta manifestació que nosaltres considerem que és importantíssima, seguint-la fent i seguint encapçalant el que és aquestes marxes a la nostra comarca com a capital de comarca, que és Vinaròs.
Pues bé, moltes gràcies a vostès per vindre el dia d'avui, i com sempre dic, no, teniu els micròfons oberts de la SER per a quan vulgueu vindre, tant a vosaltres com tota la gent que vulgui vindre per aquí. Pues gràcies i no res, esperem que tot vaiga pues lo millor possible.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
¿Buscas el hogar de tus sueños? En CIFA Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Con más de 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario, sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. ¿Un apartamento moderno con vistas al mar? ¿Una casa acogedora en el corazón de la ciudad? Lo tenemos todo. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. No esperes más para dar el primer paso hacia tu nuevo hogar. Ven hoy mismo a CIFA Aragón en Avenida País Valencia 38, Vinaròs. O visítanos en cifaaragón.es. CIFA Aragón, la seguridad y confianza de un líder.
I bé, fins aquí arribem a la primera part de l'Oi por Oi. Tornarem després a la 1:10 amb moltes més entrevistes. Mos veiem.
Portem amb elles un llarg camí. Viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dreceres. Aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar. Un dia u per tornar a començar.
Gent de mar, de rius i de muntanyes. Ho tindrem tot i es parlarà